IB3 Ràdio, La Persiana, amb Raül Valls.
Senyores i senyors, són les 5 minuts. Continuem en directe en aquest programa, ja ho saben, La Persiana a IB3 Ràdio, en directe fins a les 8 del capvespre, aquí a La Persiana. I el que farem serà ara parlar-vos de Tots donam una mà, aquesta campanya d'IB3, d'aquesta casa, IB3 Televisió i Ràdio, que, com sempre, dona suport a una associació que necessiti l'ajuda i, sobretot, que una associació que pugui sortir i que pugui fer-se conèixer arreu de les Illes Balears. En aquest cas, al llarg d'aquest mes d'abril, IB3 donarà suport a través de la campanya Tots donam una mà a l'associació Hemofília, que treballa dia a dia perquè tots els seus afectats puguin dur una vida millor, aportant-los solucions als seus problemes específics d'assistència mèdica, educació, orientació, formació professional i treball. Per parlar-nos d'aquesta enfermetat, d'aquesta associació, tenim amb tots nosaltres en Salvador Tàrregues, que és president d'aquesta associació Hemofília. Com anem? Benvingut.
Hola, què tal? Bones tardes.
Bueno, Salvador, no has vingut tot sol, has vingut ben acompanyat.
Ben acompanyat he vingut, sí.
De qui?
Bueno, hem vingut d'Anna Maria, és una filla meva i és germana d'un hemofílic greu, i na Marina, que és la seva millor amiga, companya de l'equip de bàsquet d'escola, i també coneix l'hemofília perquè coneix el germà.
Idò, Marina i Maria, benvingudes, com estàu?
Molt bé.
Bé? Sí. Vosaltres sabeu què és allò de l'hemofília?
Sí, però que s'ha de picar perquè si no li pot passar una cosa a ses anys i se pot morir.
Molt bé, així ben explicat clarament perquè tots els entenguem, però, Salvador, tu ens donaràs més detalls de què és exactament l'hemofília.
Sí, bueno, l'hemofília és una malaltia, com molt bé has dit, hereditària, és a dir, s'ha transmet per part de les mares, que solen ser portadores, i pràcticament amb un 98-99% sempre passa en els barons, en els homes. I consisteix en que la sang no coagula com toca, i li costa un poc més, per això necessita una proteïna que els hi manca i que a través d'un tractament la poden obtenir. Ara, la gent pensa a vegades en hemofília, en sos reis, perquè efectivament va començar per una malaltia de reis, i pensa que només és el que se veu de fora, però ja hi ha cops d'aquests que no veus, hematomes, que tarden en reobservir-se, i és quan aquí és més greu.
En aquest cas, d'aquesta entitat, l'associació Hemofília, quan va començar aquesta associació a caminar?
Bueno, aquesta associació, diríem que havia dues parts. Una inicial a partir de la dècada del 2000, que va començar a tirar endavant, però després no va tenir una repercussió i sobretot una continuïtat en les activitats, que en els finals només se resumeix en donar a conèixer aquesta malaltia, no només a malalts i familiars, que la coneixen molt bé, i els seus metges, hematòlegs, sinó també a la resta de societat, i quan dic societat també implicam en els professionals sanitaris que no tenen com a especialitat hematologia, i és important perquè ja és un hemofílic o una persona amb coagulopatia congènita, que també és l'associació com comporta aquest grup de malalts, pues pot anar a un dentista, pot tenir un problema de traumatologia, i clar, tots els especialistes han de conèixer, han de saber què és hemofília, i per això agraïm a IB3 Ràdio, en aquest cas, que molt ajudi a donar aquesta difusió de què és hemofília.
Bueno, que ja sabeu que aquesta casa, la Ràdio Televisió de les Illes Balears, cada mes dedica el seu espai, el seu suport a una campanya per donar a conèixer les diferents entitats de les Illes Balears que dediquen els seus esforços a ajudar a un col·lectiu o un altre. Aquest mes, com dèiem, serà l'associació d'hemofília. I quines són els principals símptomes quan un se'n dona compte que pateix aquesta malaltia?
Sí, és una bona pregunta, perquè a vegades pot passar desapercebut, perquè clar, si és una hemofília lleu, gairebé no t'enteres, hi ha gent que fins al cap de bastant d'any no se n'han donat compte. Mira, normalment quan veuen els pares que un nen, ja dic, principalment passen a nens, té una espècie de moretons, de cops que no se'n van d'una manera normal amb uns 3, 5, 7 dies, això és un simptomàtic. A vegades també sangren per les genives o hi ha sangrats més de l'habitual. Aquí ja lo normal és que vagin a l'hospital, concretament l'hospital de referència que tenim són Espases, tenim hematologia, i allà hematòlegs que tenen la seva especialitat en hemofilia, i amb una analítica se sap. No hi ha problemes, se detecta, s'avalua el grau, si és moderada, lleu o greu, i a partir d'aquí hi ha tractaments. A Balears tenim un dels millors tractaments per aquesta malaltia.
En principi ens explicaves que és una malaltia hereditària que passa de mares a fills. Habitualment són els barons els qui reben aquesta malaltia, però se pot evitar aquest pas o no?
Bueno, anem a veure. Una de les seccions que té l'associació, que si després si quieres en parlar una micona, és tractar de negociar amb les administracions, concretament amb la Conselleria de Salut i tal, per tal de preveure, veure quin pot ser l'estalvi, no només econòmic, que és important, però també de patiment per part de les famílies. Una de les coses que tenim en marxa pensat i volem mostrar a les autoritats és que se pot evitar pues, fent un diagnòstic preimplantacional, és a dir, seleccionant aquells embrions que siguin femella, perquè ja he dit, principalment amb un 90% se produeixen els mascles. Clar, això seria una manera d'evitar-la, si resposta a la teva pregunta. Malgrat això, si una persona neix amb hemofília moderada, pues avui per avui hi ha un tractament que és a través de vena, com ha dit Anna Maria, se punxen dins vena i se fica la proteïna que falta, és així de senzill, és una proteïna d'una cascada, d'una reacció d'una cascada de la coagulació sanguínia i clar, s'atura un punt. Què passa? Que si no hi ha aquesta proteïna tarda molt més en coagular i tot això condueix a problemes de reabsorció molt lenta o a vegades inclús no se reabsorbeix la sang.
Vaja, que seria en aquest cas aquesta patologia que, com dèiem, simplement s'han de picar al matí i posar-se aquesta proteïna que falta, però clar, això també implica, en aquest cas, quan un és petit, que ho saben, començar una roda que pot complicar el seu dia a dia, no? Tot i que pugui parèixer fàcil o senzill, en seguida sí. D'aquest lot... Té algunes diferències amb la resta de
sí, bueno, nosaltres com a associació, que al final som pares, familiars i tal, el que volem és que no s'hegui aquesta diferència ni a l'escola ni en el món social. Però tens raó, és a dir, quan una família se troba de sobte en què té un nen amb hemofília, ostres, què faig jo, no? Primer de tot li diuen que no, que hi ha un tractament, però el tractament és amb vena. Inicialment han d'aprendre a entrar dins vena, i ho solen fer els pares. El nen, la germana Maria, pues, va aprendre als 7 anys, des dels 7 anys, igual que un diabètic se fa puncions en els músculs, en el dit, tal, aquí han d'entrar amb vena.
És un poc més complicat, potser.
Sí, però no massa complicat. És a dir, una vegada que ells, un dia sí, un dia no, que és el que se diu profilaxis i prevenció, tenen la proteïna en la sang, normalment els hi fan coincidir els dies d'educació física, perquè sol ser dient que potser hi ha més moviment. Bueno, aquests nens són normals en 100%, vull dir que en el factor, en la proteïna que els hi falta dins la vena, tenen un aproximadament 24 hores de duració aquesta proteïna, si han d'anar a excursió, el que no està indicat són esports de contacte, que, tipus bàsquet, futbol, boxeo... Clar, aquí no. Però poden fer natació, poden fer ping-pong, poden fer vòlei, etc. Això sí.
Vaja, en definitiva seria cercar la màxima normalitat a dins que cap en aquesta malaltia. Però tu com a pare d'una... una lota que té aquesta malaltia, com vareu viure aquest moment, les notícies, i quan tu te diuen, mira, el teu fill té hemofília, un potser no ha escoltat mai aquesta paraula, no sap exactament què és aquesta malaltia, t'ho pren, suposa, amb preocupació, no?
Sí, bueno, més que com a pare jo diria que intentant resumir un poc sa visió i sa vivència dels pares, pues lo que t'he dit abans, és a dir, primer de tot, socorro, què passa aquí, què faig, perquè no només és sortir a sa consulta i arreglar-te-les com ho puedes, sinó que després és el dia a dia, és un cop, home, el cas del nen d'Antoni va ser bastant greu perquè va néixer i quasi moria. Els metges no sabien, corrent d'un costat per l'altre quan anàvem als cremolos. I clar, una mare, on te pots imaginar que és que li deixaven estar allà, doncs quasi li pegué algo. Ah. I va ser molt traumàtic. A més, bueno, ara està molt més evolucionat, però pensa que l'hemofilia ha tingut un abans i un després, quan va començar aquesta malaltia, no és el cas de nostre nen, però l'any 83 doncs, hi havia transfusions i bueno, va haver altres tipus de complicacions, com el virus de VIH, etc. I tal, que ara, gràcies a Déu, i els nous tractaments, tot això està pràcticament impossible que succeeixi.
Que succeeixi, clar que sí.
Amb aquest tractament actual, no s'ha de rebaixar el nivell de tractament que tenim.
Bé, per part d'aquesta associació que quan vos dèiem enguany, perdoneu, aquesta mesa, aquesta casa, la Ràdio Televisió de la Pública de les Illes Balears dona suport a l'associació Hemofília, quins són els programes que promou aquesta entitat?
Bé, en principi pues, nosaltres el que duim a terme tota una sèrie d'activitats encaminades a que els nens i nines pues, puguin ser normals, que és un poquet diguem, el factor comú d'aquesta associació, i bueno, pues, hem fet des d'anar amb vela, activitats amb vela, hem fet activitats, per exemple, on els nens, les famílies, pues, se veuen un poc implicades a través de xerrades, on cada pare pues, també ha pogut expressar els seus dubtes. Jo que sé, hem parlat del tractament recombinant petens plasmàtiques, doncs una persona especialitzada en el tema, i que se trobin recolzats en tot moment, perquè a vegades els socis no mos diuen res, a vegades li costa venir a les assemblees anuals que fem, però saben que hi som i saben que darrere una problemàtica els poden donar una ajuda, bé sigui perquè l'escola no en tenen que és i potser se passen de per més o de per manco. Clar, l'associació ha de jugar com una balança intentant donar aquelles necessitats que socis, o quan dic socis no refereixo no només els malalts, sinó els familiars que ho viuen de prop, ho tenen. I a més, estem cosa a cosa en els metges, vull dir que és una associació que quan hi ha algun tipus de problema, alguna necessitat, que nosaltres hi som de vora i viceversa.
Quines són aquelles principals prioritats que necessita l'associació, que necessiteu el suport de la gent, de les institucions, que és allò que, lo primordial, allò que necessiteu més habitualment?
Mira, pues lo que esteu fent vosaltres, jo diria. És a dir, es pot donar a conèixer aquesta malaltia perquè no hi hagi apenas ningú dins la població balears, ja que comptam amb uns cens afectats entre portadors, que desconegui que existeix una malaltia hemofilia, que un nen en qualsevol moment pot anar a una escola i se l'ha de tenir com a normal, però s'ha de vigilar d'en fora, és a dir, no se pot dir, ah, no té res perquè coseix, no, alerta, aquest nen és hemofílic, els símptomes són aquests, jo com a mestre, com a professor, he de saber això. Igualment, com han dit abans, tot el personal sanitari que no és especialista en hematologia ha de conèixer que no és el mateix tractar en qualsevol tipus de disciplina sanitària a un pacient com un pacient hemofílic. S'ha de tenir en compte, i ho solen fer, ells demanen a l'hematòleg, mami, aquest lot, què tal, quina necessitat de factor, a vegades ens demanen a l'associació i nosaltres sempre en combinació amb ells. O sigui, que seria, primer de tot, cercar la normalitat a través del coneixement, i el coneixement a través del mitjà de comunicació, que ens donem aquesta oportunitat per transmetre, i seria ja ideal que poguessin telefonar demanant-nos situacions, ja seria...
Bueno, idò, ja ho sabeu, que a través del nostre programa, mira, això és que vostre, per tant, vostres desitjos són ordres, en aquest cas tenim el nostre Twitter sempre en marxa, el nostre correu electrònic, si teniu qualsevol dubte, qualsevol això, qualsevol pregunta que vulgueu fer, en aquest cas a vosaltres, a en Salvador, que avui representa l'entitat, ja ho sabeu, tenim el nostre Twitter, que és @sapercianivetres, o també @ivetres_radio, i si no el nostre correu electrònic és lapersiana@ivetresradio.com, per posar-vos en contacte directe amb nosaltres, si no també ens podeu telefonar. Per tant, Salvador, si algú té qualque dubte, ja ho sap,
no?
Nosaltres vos posarem en contacte directe amb en Salvador, i si ara mateix ho voleu fer en directe, encantats de la vida. Salvador, ara mateix, la gent, quan un li diu, per exemple, vos heu trobat en casa, supos que comentaves un dentista, no? A un dentista, el millor que li digui, no, és que aquest lot té aquesta enfermetat. Saben com reaccionar? O han de reaccionar d'un tractament específic, d'una manera diferent?
Bueno, anem a veure. Anem a xerrar en general. Mos han trobat casos greus de comentaris que a lo millor baixen un poquet el desconeixement profund de la malaltia. No seria el primer cas que qualcú dins el personal sanitari ha dit, bueno, no te preocupis, se curarà. Una hemofilia avui no se cura perquè és una malaltia genètica. És degut a una mutació a un gen, i aquest gen, a través del sistema normal, se produeix una proteïna, i si aquesta proteïna és deficient, perquè el gen és deficient, no se pot produir. I si es congen, és a dir, si ve de pares a fills, això no se cura. Avui per avui no tenim cura per l'hemofília. Això no vol dir que el tractament no pugui minimitzar els efectes d'aquesta malaltia. Per tant, sí, s'ha produït un desconeixement per part de cert col·lectiu. Els dentistes normalment, en sentit comú, el que fan és si arriben a una consulta i saben, evidentment, l'obligació del familiar és sempre avisar, no només els metges, sinó en els professors, en els monitors, allà on vagi que té aquesta malaltia, sense crear un excés de cridar-se atenció, sinó que s'ha de dir, mira, aquestes pautes, si hi ha qualsevol problema, un cop m'avises, sobretot si ja estan xerrant de nins amb edat inferior a 7 anys. A partir de 7-8 anys se poden dur una medicació, poden anar d'acampades 4, 8, 10, 12 dies i ells mateixos poder-se posar dins bona els medicaments.
Per tant, també seria important que, per exemple, els monitors de temps lliure sàpiguen el manco allò que és i quins efectes podria tenir. En cas de que un al·lot amb hemofília, bueno, aquesta proteïna, com dèiem, ja no li bastava del que fos i es posa malament, quins símptomes dona? Se troba malament l'al·lot o no? No s'han d'assustar per res?
Bueno, normalment són cops, és a dir, estem parlant de cops. Si és una hemofília greu, un cop en el cap és molt delicat. Evidentment, es pot estar tenir la proteïna dins el cos en 24 hores abans o no. En qualsevol cas, el primer és la infusió de factors, és a dir, posar en bona aquesta proteïna que falta, i, evidentment, totes i cadascuna de les situacions que faríem amb una persona normal, és a dir, posar gel si és un cop, si sangra, pues intentar reduir el sangrat, en fi, tot i quan se fa en qualsevol persona.
Tot ben normal
persona, i ben normal, més avís en els pares. Normalment ara estem a l'associació elaborant un sistema de plaques identificatives perquè si aquest nino tingués algun problema, si hagués un número de telèfon o de contacte directe, estigués allà on fos, i això seria una manera ràpida de posar en contacte amb la família i amb els metges.
Això és important, saber que la gent com ha de reaccionar, però si algú es troba en situació a casa seva que pugui pensar que el seu fill pugui patir aquesta malaltia i potser sa mare inclús no ho sabia que tenia aquesta malaltia, com ho han de fer per posar-se en contacte amb l'associació?
Bueno, ho poden fer a través dels correus que tu has donat, que ja mos posis en contacte amb nosaltres, o bé també a través del nostre correu electrònic, que és hemofilia.ib@gmail.com. Repeteix que hemofilia.ib@gmail.com. Així tot, també són els pares, tenim l'hospital de referència, tenim els dos metges que dins el servei d'hematologia estan especialitzats en hemofilia i altres coagulopaties congènites, la doctora Canaro i el doctor Vial Galmés. I bueno, pues, ells el que sí necessitarien és el suport de què s'ha de fer quan se troben tots sols a casa seva i tenen un de nou. Lògicament han de saber què és tractament, com se fa aquest tractament, han de saber com s'ha de fer la infusió intravena, i l'associació, una de les funcions és fer tallers d'autoinfusió perquè els pares aprenguin. De fet, el darrer, si m'ho permets...
Sí, vàrem, que vulgues.
Sí, no, vàrem intentar implicar en els futurs professionals de l'infermeria fent un curs en crèdit de formació, són els pares, l'any passat, i ells mateixos en el taller d'autoinfusió varen voler sentir el que se sent quan entren en vena, quan se posa el factor d'invena, i va ser una experiència molt grata perquè varen quedar molt satisfets arrel de l'evolució que fèrem. Vull dir que és important que els futurs professionals que se dediquin en el món de la sanitat, des d'un infermer, un salador, fins a un metge que ha fet el seu doctorat, és important que coneguin aquesta malaltia. És vera que no té una incidència molt alta, però tenim nins hemofílics a Balears, tenim nins hemofílics a Espanya i en tot el món hi ha molts.
Bueno, tenim quants de casos hi ha a les Balears ara per ara?
Bueno, entre portadores, entre von Willebrand, que també és un altre tipus de patologia de la coagulació, entre deficiències d'altres factors, més hemofílics, pues, al voltant d'un centenar. 50 afectats i entre portadores i altres, un centenar, podríem dir un centenar.
Bueno, idò, molt important que tots donem una mà, no, el lema d'aquesta campanya que IB3, la ràdio televisió de les Illes Balears, posa en marxa aquest mes d'abril, on dona suport a l'associació Hemofília de les Illes Balears per això, per donar a conèixer aquesta malaltia i per donar a conèixer també que els afectats per aquesta malaltia també han de rebre aquelles atencions necessàries i que com a mínim tots coneguem allò que és i com hem d'actuar en cas de trobar-nos en un cas com aquest. Hem de dir-vos també que vos podeu contactar, com us deia en Salvador, a través del nostre Twitter, que és @sapersianaib3 o @ib3-radio, i per qualsevol cosa que es vulguin posar en contacte amb l'entitat, ja saben que aquesta casa, tant la televisió com la ràdio, estem a la vostra disposició per fer-vos contacte amb vosaltres. Na Marina i na Maria, com estàu?
Molt bé.
Vos ha agradat això de la ràdio, no?
Sí.
Sí. Heu de ser locutores, o no?
Sí.
Sí. Vos agrada xerrar?
Sí.
Sí.
Fan teatre.
Fan teatre, bona idò. Bon camí d'ull. Sí, jo vaig començar en teatre i mira tu bon. Mira bon he acabat, periodista. No sé, jo no... És igual. Anava a dir, bon camí no és, però vaja, tantes. Gràcies a totes per venir. Sí. Gràcies, Salvador.
M'ha permès només una darrera coseta. No, agrair a Ivetres el seu esforç i també dir-vos que dia 3 de maig hi haurà un espectacle que val la pena truir espectacles i que ja donarem difusió a altres programes tant de lletres televisió com ràdio, però val la pena perquè serà un aconteixement que serà molt bo per...
Dia 3 de maig,
dia 3 de maig a truir espectacles
en el programa
a favor de l'associació, sí.
Això mateix, a favor d'aquesta associació Hemofília, el Truir Teatre de Ciutat, així que ja ho sabeu. Gràcies a totes per venir i a vosaltres, ja ho sabeu, tots donem una mà a través d'aquesta casa, lletres televisió i lletres ràdio.